Són 3:15. Anem als esports. Miracle o crua realitat? La incògnita es resol aquest vespre. Es disputa la penúltima jornada de Lliga de Primera Divisió. Molt pocs aficionats del Barça confien que hi hagi un miracle. La majoria creu que el Barça toparà amb la crua realitat. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
A la mateixa hora jugant Barça i Madrid. El Madrid guanyant en té prou per ser campió de Lliga, però el primer que haurien d'estar pendents és que el Barça guanyi el seu partit. Després ja veurem què passa al camp del Madrid, no?
Sí, exacte. Guanyar avui i també guanyar diumenge a Vitòria, però sí, primer guanyar avui. Ja vam sentir dimarts Luis Suárez en l'entrevista a Mundo Deportivo i també al diari Esport que el vestidor donava la Lliga per perduda. És cert que, clar, els dos partits que queden, el Madrid hauria d'empatar-ne un i perdre l'altre. És difícil. Ara, l'únic que té el Barça a les seves mans és intentar forçar, com deies, que el títol es resolgui diumenge, a l'última jornada, i no pas avui. Malgrat tot, les veus que surten des del vestidor del Barça apunten a que aquests dos partits que falten s'han d'afrontar amb orgull, amb l'objectiu d'acabar aquesta lliga amb dignitat i oferint una bona imatge. És cert que precisament el bon joc és una de les coses que més li ha faltat, o més li ha costat ensenyar a l'equip aquesta temporada. És l'últim partit de lliga al Camp Nou, d'aquesta minilliga després del coronavirus, on s'ha jugat sense públic, però vaja, continua sent l'últim partit que jugarà a l'estadi. Davant tindrà un Osasuna que ja té tota la feina feta a la lliga i que veuen difícil puntuar al Camp Nou perquè el Barça, segons el tècnic Yasuo Arrasate, voldrà esprema totes les opcions que tinguin per guanyar el títol.
Es verdad que tienen pocas opciones, pero querrán explotar esas opciones, ¿no? Seguramente ponerse por delante rápido y meter presión al Real Madrid, ¿no? Entonces, espero un buen Barça y una salida muy complicada, ¿no? Es el mejor local de la liga con dos empates y todos los demás victorias, entonces, bueno, sabemos dónde vamos y que es muy complicado.
Pel partit d'avui, torna De Jong, recuperat de la lesió al Soli, només va jugar el primer partit d'aquesta represa de la Lliga, ja no l'hem vist més, doncs avui tornarà a tenir minuts. També torna Artur, tot i que en el seu cas serà més complicat que el veiem, i Ansu Fati, que es va perdre l'últim partit per sanció, avui torna a la convocatòria, també haurà d'ajudar el filial en els play-offs i veurem si això condiciona la seva participació o no en aquests dos partits de Lliga. I a les baixes, Umtiti i Dembélé, recordem que se li afegeix la de Griezmann, que ja no tornarà a jugar aquests partits de Lliga, amb una lesió muscular que té el quàdriceps, i ja l'esperem recuperat ja pel partit del Nàpols.
Molt bé, doncs així és com afronta el Barça el seu partit d'avui contra l'Osasuna. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
No sé si preguntar-te si confies en el miracle.
De veritat és que no gaire. Però,
com
vaja,
gairebé tothom.
Exacte, no? Després la realitat ja ens atropellarà.
Dos partits de Lliga queden. Com els ha d'afrontar el Barça? S'ha de donar minuts als menys habituals? S'han de provar els joves? No perquè el Barça B també té play-off descens a la segona A? Com s'han de gestionar aquests dos partits?
Mira, jo crec que el Barça el que hauria de pensar és que acabar aquesta competició en té una altra d'aquí 20 dies i que és important que tot el que sumi ara és com una pretemporada de cara a la Champions. No tindrà gaire més marge. Ara s'havien experimentat amb dibuixos diferents, va provar el Romba, l'altre dia Valladolid els tres centrals, veurem si avui això li dona continuïtat. Jo crec que ell també està movent diferents registres per una qüestió de conveniència de context, però també pensant en el futur i veient si l'equip se sent especialment còmode en algun context.
També és un repte a nivell psicològic endollar-te en un partit en el que, l'altre dia Luis Suárez ho reconeixia, el vestidor dona per perduda la Lliga.
Sí, és veritat, però que si alguna cosa té aquest equip, com deia la Laia, que li ha faltat joc, és que té el gen competitiu molt desenvolupat, perquè es resisteix a perdre. Ha salvat partits contra l'Espanyol i contra el Valladolid, els últims 10 minuts defensant-se i no ha tingut la sensació mai de desconnectar, no? I sabent que tot plegat està molt difícil. Per tant, jo crec que quan surten a jugar tenen molt interioritzat que la victòria és l'únic camí que els ha caracteritzat durant tota la seva carrera i això ho mantindran fins l'últim dia.
Posaries De Jong o tenint en compte com està la situació?
Doncs una estoneta. Sí, perquè pel que et dic, perquè també és important que ell recuperi sensacions de competició abans d'arribar a la Champions, tot i que sempre queda el partit de diumenge on podria jugar molts minuts, però si vull jugar a mitja horeta, doncs ja ho tens guanyat.
Recordem que hi ha distància entre el final de la Lliga i l'inici de la Champions, perquè fins i tot es plantejava aquí que s'havien donat alguns dies de descans als jugadors perquè desconnectin i recuperin força.
Home, després de la pallissa de jugar cada 3 dies i amb aquesta freqüència, el més normal és que tinguin una mica d'espai, perquè en 20 dies tampoc és un equip acostumat a entrenar-se tan seguit.
Doncs així és com el Barça ha d'afrontar aquests dos partits. Avui el primer contra l'Osasuna. Si el Barça guanya, no en tindrà prou per evitar el títol del Madrid. També necessita que el Madrid no guanyi el Villarreal. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda. Sí, sí, els blancs s'imposen a Villarreal, s'ha acabat el bròquil. Seran campions de Lliga per 34a vegada a la seva història. El tècnic francès Zidane mira de buscar una de les raons del bon moment dels blancs.
Después del confinamiento, cuando volvemos a trabajar, yo creo que los jugadores lo que querían es hacer cosas grandes, pero se veía en el entrenamiento. Yo veo a los jugadores y querían algo. Entrenaba fenomenal, querían quedarse, hacer mucho más cosas después del entrenamiento, y eso te dice todo.
Compte però amb aquest Villarreal, perquè malgrat que té al sac la participació europea i no s'hi juga tant, és un dels equips més en forma i a més ha guanyat els 4 desplaçaments post-confinament.
Pràcticament tots els partits de la jornada d'avui són a les 9 del vespre i és que avui n'hi ha un munt de partits transcendents, també en la lluita europea i per la permanència.
Amb opcions d'accés a Europa, a veure, Getafe Atlètic de Madrid, els locals, el Getafe busca mantenir-se en zona de Lliga Europa, els matalassers ja tenen la Champions garantida. La Real Societat Sevilla, els sevillans ja tenen assegurada la presència a la Champions. Els donostiarres, en canvi, són ara mateix setens i lluiten per entrar a Europa, però pel seu tècnic, Imanol Aguacil, no a qualsevol preu.
Ojalá que podamos conseguir el objetivo, pero a día de hoy es lo que menos me preocupa. Y vamos a salir a muerte, nos vamos a dejar la vida, pero es que es lo que menos me preocupa. Lo que más me preocupa es el cómo.
Pel que fa als equips implicats en el descens, a veure, Atlètic Club de Bilbao, Leganés. Els madrilenys necessiten guanyar sí o sí per seguir vius. Mallorca, Granada. Els balears tres quarts del mateix. Ho tenen igual de complicat que el Leganés. De fet, tots dos equips, Mallorca i Leganés, perdran la categoria avui si perden. A Mallorca, per cert, estan tan pendents de l'equip com del futur del seu entrenador, Vicente Moreno.
M'heu sentit dir alguna cosa en algun lloc, a mi? No he fet mai referència al meu futur. Jo crec que sempre he dit que el més important és el col·lectiu. Pense que parlar d'altra cosa que no siga el partit és d'estabilitzar i jo no ho vaig a fer. Parlar dels temes individuals no és el que toca.
I dos equips que també podrien baixar, tot i que tenen menys opcions, són el Celta i l'Alavés. Celta Llevant, per una banda, els gallecs obtindran la permanència si guanyen el seu partit avui a Balaïdos, i Betis Alavés, els vitorians, també se salvarien matemàticament si guanyen avui a Sevilla.
També l'Espanyol juga avui a les 9 del vespre, ho fa al camp del València, tot i que no hi ha res en joc. Els blanquiblaus estan molt més pendents ja de començar a construir el nou projecte a segona divisió que no pas dels dos partits que li queden a la Lliga. L'equip que sí que s'hi juga és el València, i és que els de Mestalla viuen també una temporada amb més ombres que no pas llums, però encara aspiren entre Europa.
Sí, per l'Espanyol, que acabarà com a cué, passi el que passi, de poca cosa serveix el partit. Pràcticament, diria que ni tan sols una victòria acabaria de maquillar del tot la imatge que ha donat l'equip les últimes setmanes amb el descens, ja consumat i havent encadenat 7 derrotes consecutives. De fet, ahir Rufete, en roda de premsa, va haver de respondre més qüestions sobre el futur i la planificació de l'equip que no pas del partit. Va explicar, per exemple, que a partir de diumenge, un cop s'acabi la Lliga, s'acceleraran els moviments de la plantilla.
És important que empecem cuanto más los que seamos para tirar para adelante y fuerte para el objetivo. Yo creo que hay que acelerar todo para empezar una pretemporada con porcentaje alto, las decisiones tomadas y la parte de esas decisiones ejecutadas.
El València, per la seva banda, és 9è amb 50 punts a 4 de les places europees. És dels equips que no han tornat bé després del confinament. De fet, dels 9 partits que han disputat n'han perdut més de la meitat, 5. Només han sumat 8 punts dels 27 de la represa de la Lliga. Una temporada, per tant, complicada pels de Boro, amb molts jugadors en el punt de mira i lluny dels objectius de principis de temporada. Això sí, encara tenen opcions europees, tot i que molt poques, i passen per guanyar els dos partits que li queden i esperar les ensopegades dels rivals directes. Sort en tenen també a Mestalla, que avui el partit és a porta tancada, perquè segurament la xiulada a València avui hauria estat de les sonades.
Doncs això és el que té a veure amb la jornada d'avui de primera, però també hi ha jornada de segona. La penúltima jornada, que es juga demà divendres, i el Girona juga contra el Cádiz. Si guanya, s'assegurarà la promoció d'ascens a primera. Girona, Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El tècnic dels gironins, Francisco, no es refia d'un rival al Cádiz que vindrà amb l'ascens assegurat, però a la recerca del títol de campió.
Al Cádiz li falta només un punt per ser campió, però el seu entrenador, Álvaro Cervera, ja ha dit avui que tampoc li dona molta importància. D'entrada, el Girona, Francisco ha dit que l'equip s'ha recuperat del cop dur que va rebre diumenge passat al camp del Lugo, on va encaixar un gol al minut 96, que ho va privar de mantenir opcions reals d'ascens directe, tot i que matemàticament encara hi són.
Tiendo a ser muy realista, y es verdad que después del partido, lo dije en rueda de prensa, el equipo estaba jodidísimo por la oportunidad que se podía presentar en ese momento, aún no sabiendo el resultado que había en Zaragoza después, pero nosotros teníamos muy claro, al día siguiente teníamos otra meta por conseguir, y ahora mismo, bueno, pues veo a la gente súper preparada, súper motivada, con la ilusión necesaria para afrontar este tipo de partidos, porque solamente quedan dos, el de mañana es el más importante, y con ganas de conseguir tres puntos que verdaderamente serían muy importantes para seguir afianzando lo que todos queremos, ¿no?
Ja hem explicat que si el Girona guanya demà s'assegurarà un lloc a la promoció, fins i tot amb un empat o amb una derrota podria ser-hi, però llavors hauria de dependre de les ensopegades dels rivals. També guanyant pot arribar a l'última jornada amb opcions reals d'acabar segon, però necessita que ni l'Osca ni l'Almeria guanyin demà. Francisco té clar que l'objectiu és assegurar-se el playoff.
La meta ahora mismo es playoff, la meta es ganar mañana, que nos dé esa opción, yo creo que casi segura de jugar el playoff. Pensar en lo contrario sería equivocarnos, no nos puede desviar nada la atención de conseguir tres puntos mañana haciendo un muy buen trabajo ante un rival que acaba de proclamarse equipo de primera división. A partir de ahí lo que pase lo veremos después del partido, pero ahora mismo centrados en competir muy bien, en saber qué hacer, en saber cómo hacerlo y con todo el respeto a un rival que merece pues todos los honores porque ha conseguido el ascenso a falta de tres jornadas, ¿no?
El Girona té les baixes dels dos laterals drets, Maffeo i Calavera, que estan lesionats, i també la d'un dels laterals esquerre, Brian Olivan, que no pot jugar per contracte. És el mateix cas, però l'inversa del Xoco Lozano.
Doncs això pel que fa referència a la primera i a la segona divisió espanyola. Però aquesta matinada s'ha definit el campió de la Lliga de Portugal. Josep Anton Aisa, bona tarda.
Bona tarda.
El Porto no ha deixat escapar l'oportunitat i ha aprofitat el primer matchball que tenia.
Ha guanyat l'Sporting de Portugal per 2-0 i quan queden 6 punts en joc en té 8 d'avantatge sobre el segon classificat, el Benfica. El partit no s'ha decidit fins a la segona part i el segon gol del Porto ha arribat al minut 90. Abans Danilo havia obert el marcador. Sentim l'autor de l'1-0.
Molt bo, tothom sap que és molt bo. Falta una cosa que és essencial aquí, el públic, perquè no és el mateix ser campió amb la tribuna plena, però és la vida.
El Porto era líder quan es va aturar el campionat, però la represa el Benfica l'ha posat contra les cordes. La regularitat, però, l'ha fet campió de forma merescuda. Fins i tot li sobren dos partits i en un d'ells podria jugar uns minuts Iker Casillas com a homenatge per la seva retirada.
És un campionat raro. Hasta hace 4 meses estábamos todos pues, celebrando y gustando cómo ha sido el campeonato en sí, esa manera otra vez de poder alcanzar el top. Y ahora, pues, después del parón, era difícil, pero los jugadores han estado muy bien y al final han sido merecedores de este campeón.
El porter madrileny té fitxa de l'equip, però no ha jugat ni un minut després que li van diagnosticar un problema al cor ara fa un any. El Porto pot fer doblet. L'1 d'agost juga la final de la Copa de Portugal contra el Benfica a Coimbra.
I en MotoGP, a partir de demà, Jerez, entrenaments de la primera cursa del Mundial. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També aquests dies s'acabarà de definir la graella de pilots de l'any que ve. Valentino Rossi té gairebé segur continuar a Yamaha, però en un altre equip de l'escuderia.
Les últimes hores, Valentino Rossi surt al pas d'informacions publicades quan que ja hauria signat amb l'equip Yamaha Petronas. Ho nega, però diu que el fitxatge és el 99%.
Molto probablemente correrò l'anno prossimo con Petronas.
Gairebé segur que l'any que ve correré a l'equip Petronas. Estem acabant de tancar els detalls. No he signat encara, però el 99% que ho faré. Serà un contracte d'un any més un altre d'opcional. Per tant, el 2021 segur, i l'altre ho haurem de decidir l'estiu de l'any que ve.
Tipo en el summer break decidiamo se fare anche l'anno dopo.
El serrell que ha de tancar Valentino és veure si pot acabar portant a l'equip satèl·lit tot el seu equip tècnic que l'acompanya des de l'any 2000. Serà difícil, entre altres coses, perquè molts d'aquests veterans tècnics tenen privilegis contractuals amb l'equip oficial que en un equip no oficial no es poden satisfer. Rossi almenys correrà el 2021, la qual cosa vol dir fer-ho amb 42 anys. Si anirà més enllà, només ho podrem saber d'aquí a un any aproximadament. De fet, haver-se retirat en any de pandèmia hagués estat ben trist. Després del test d'ahir a Jerez, perquè els pilots recupereixin sensacions, avui hi ha dia d'atenció als mitjans i roda de premsa. A les 5 parlen Márquez, Viñales, Quartararo, Rins, Rossi i Pol Espargaró. I a 6:45 l'esperada foto de família de la graella de MotoGP, la que a Qatar, al març, no es va poder fer pel coronavirus.
Recordem que aquesta, a banda d'aquesta cursa de MotoGP, aquest mateix cap de setmana també hi ha Gran Premi de Fórmula 1, el Gran Premi d'Hongria. I abans d'arribar a les 3, us expliquem que en futbol sala el Barça acaba de fer oficial la incorporació del porter Miquel Feixas, que jugava al Santa Coloma. Signa fins l'any 2024. Té 22 anys, es va formar el planter blaugrana, però el Barça ha hagut de pagar clàusula de rescisió.
Estic molt feliç de tornar a casa, al club de la meva ciutat, al club de la meva vida, on vaig estar 6 anys, i crec que després d'aquests 2 anys que he estat fora, torno com un jugador molt més madur. Serà un plaer defensar l'escut, els colors una altra vegada, i estic molt impacient, tinc moltes ganes d'estar amb tots vosaltres al Palau, amb els dracs. Segur que equip, afició, tots units, serem un pels objectius, per guanyar títols i passar-nos-ho bé.
I encara en mercat, però de futbol, el defensa català Víctor Ruiz ha deixat el Besiktas d'Istanbul quan encara tenia 2 anys de contracte. No s'ha posat d'acord amb el club sobre una rebaixa que volien fer-li per la pandèmia.